Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellbisbal, deixa circulació intensa direcció Lleida. A banda també a l'AP7, dues avaries dificulten també la circulació, una a Tarragona, on només hi ha un carril obert, i una altra al Vendrell, que deixa un vehicle al voral, amb dues direcció Barcelona. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest dilluns les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de la triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tètanus i també la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I Protecció Civil manté aquest dilluns l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses, volíem dir, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. A partir del migdia i fins la mitjanit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden també anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, especialment pedra grossa. Durant l'episodi d'ahir diumenge, el 112 va rebre 863 trucades, més de la meitat relacionades amb inundacions. I de fet, els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com una barrera que dificulta l'evacuació de l'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes i estudia nous passos, dipòsits i també canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana a DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:45 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi van arribar, van constatar la presència d'un home malferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i les maniobracions, la víctima va acabar perdent la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les causes dels fets. I també l'Ajuntament d'Alpicat ha condemnat els fets ocorreguts durant la festa major d'aquest cap de setmana, on els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns menors, i han obert també una investigació per una suposada agressió sexual en grup a un altre noi. El consistori ha expressat el seu suport a les persones afectades i a les famílies i ha qualificat aquestes conductes d'absolutament intolerables.
Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.
Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar mi corazón. Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío. Pedazos,
ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena.
Dos.
Doncs estem davant d'una cançó típicament llatinoamericana, típicament de pop mexicà, que és el que tenen fins i tot les situacions més dures, no? Més traumàtiques, des de que me dejaste. Doncs res, les expliquen o les canten així d'aquesta manera animada i ja està, no te n'adones i estàs fent fora les penes. Doncs això és La Ventanita, un tema que fa molt d'estiu, que és molt ballable, que segurament heu sentit en més d'una festa major i que avui ens ve perfecte per al tema que ens proposen la gent de Cardedeu com a tema del dia. Ara us expliquem. Doncs ja està, simplement és que avui la proposta de tema del dia és: què fem a l'estiu? Obrim finestres o tanquem finestres? Sembla cosa fàcil, però té les seves repercussions i per això els companys de Ràdio Televisió Cardedeu hi han estat fent toms i avui estan disposats a explicar-nos tot el que cal sobre aquesta dicotomia energètica. Avui, des de Ràdio Televisió Cardedeu, saludem un nou company, el Jordi Mariscot. Jordi, bon dia.
Bon dia, Núria, què tal?
Molt bé, què has fet amb l'Estela? Què heu fet amb l'Estela? Bueno, aquí desapareix gent a Ràdio Televisió Cardedeu.
A Cardedeu ens agrada anar fent canvis i quan va sortir el projecte vam dir, a tots ens feia moltíssima il·lusió i vam veure com ho podíem fer per participar-hi tots.
Ah, xico, molt bé. No és que marxeu de vacances allò fastiguejats ja de no puc més, deixo-lo no aguanto. No, eh?
Al contrari, sí. He arribat avui al matí, m'he trobat una nota de l'Estela que ficava bona sort, Mariscot, i ostres, que guai que hi hagi aquest rotllo.
Et diuen Mariscot?
Sí, sí, em diuen Mariscot.
Sí, vinga, t'ho direm així, si vols.
Perfecte.
Si és com més de casa. Jordi, a veure, que t'ha tocat un tema una mica estranyet, si vols tu, però que li traurem suc.
Jo he de dir que quan vaig veure la llista de temes vaig pensar que era una aposta clara, evident, perquè tal com bé has dit, avui parlarem de què fer durant la nit, les nits d'estiu, de si mantenir les finestres obertes, si deixar-les tancades. Jo quan vaig llegir el tema vaig pensar, la resposta és molt òbvia, no? Ara que estan tan de moda, sobretot les nits tòrrides, finestres obertes, que corri l'aire i mirar d'aguantar les nits com es pugui.
Ah, si corre l'aire.
Si corre.
És que clar.
Exacte. Exacte, exacte. I hi ha molts més factors a tenir en compte dels que em pensava de bones a primeres.
Sí, no?
Perquè, ostres, hem trobat gent que per xarxes ja ens està escrivint, ja ens està dient, ostres, jo és que visc que davant d'una carretera hi ha soroll. Clar. Ostres, és que no puc dormir amb la llum. Els mosquits, hi ha molts factors a tenir en compte.
Sí, sí. I llavors, que si cortines, sianes...
Exacte.
Clar, és que és un món. És un món.
És un món. A part de, ja dic, hi ha gent que ens està dient que, ostres, no, que jo amb la llum no puc dormir. Clar. Ostres, la meva parella vol la finestra oberta i jo la vull tancada. Jo m'aixeco mitjanit a tancar-la sense fer gaire soroll perquè no em veig... Bueno,
sí, sí, sí. Històries.
Hi ha molt debat.
Històries per no dormir mai millor.
Literalment.
Doncs vinga, volem que us expliqui totes aquestes històries i la vostra aposta. Finestres obertes o tancades. Penseu que estem parlant bàsicament de la nit, però perquè durant el dia jo crec que... Bueno, obrir com la finestra és com aquell meme que corre per xarxes, no?
Exacte.
Que et ve com una explosió nuclear a la casa.
Si hi ha algú que durant el dia té les finestres obertes, que ens escrigui també al WhatsApp del programa.
I que ens convidi a casa seva, també.
Bueno, però al novembre ja que ens convidi.
Doncs vinga, tot això ho podeu compartir amb nosaltres a través de l'Insta del programa Obert Vacances. I tens a mà el número de WhatsApp?
Te'l dic en un segon.
Vinga, jo també l'estic buscant perquè som tan guais que no ens l'apuntem i llavors l'hem tenim perdut.
Mira, ens ho podeu enviar tant per l'Instagram, per missatges directes d'Instagram a Obert Vacances i al WhatsApp del programa al 696-164-655.
Torna-la a dir, que me l'apuntaré aquí ben posadet.
696-164-655.
Vinga, doncs queda superapuntat i després el recordarem a les 10. Tornem a connectar amb el Jordi. No em sortirà dit de Mariscot, eh? Jordi, farem el que podrem. Connectem amb el Jordi des de Ràdio Televisió Cardedeu de nou per llegir els vostres missatges. Gràcies, Jordi.
Perfecte.
Petonets, fins ara. No és l'únic contingut, vaja, que tindrem la vostra participació. Avui és dilluns i ja ens aixequem amb sensació, bé, no ho sé, de que comença una setmana i es va tancant el programa perquè és la setena setmana de l'Obert i la penúltima d'aquest estiu que estem passant amb vosaltres. Què passarà des d'ara i fins les 11 del matí?
Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
Bé, és que hi ha temes que ja ens porten al final de l'estiu, vulguem que no, eh? Hi ha temes com, per exemple, el que començarà, el que encetarà en forma d'entrevista al programa. Parlarem amb el sindicat de mestres, amb USTEC. Volem saber com afronten el curs vinent i, sobretot, si podran evitar o no la vaga de la primera jornada, que ja està anunciada. Com tenen les negociacions amb el Departament d'Educació? En parlarem de tot plegat com a primera entrevista. Després tindrem un apunt casteller del cap de setmana, amb una festa major del Catllà que ha deixat molt bones construccions i també sabem com va anar la diada de l'endemà de l'Arbós. Ha plogut sobre mullat, mai millor dit, eh? Si la xarxa ferroviària ja estava congestionada i ja acumulava incidències, les pluges que hem tingut a la Costa Daurada aquest cap de setmana no han fet més que empitjorar la situació. Una entrevista que avui ja està planificada des de la setmana passada, però que avui encara té més sentit que mai, amb la plataforma Dignitat a les Vies. Justament aquesta plataforma enceta avui una eina de comunicació entre usuaris a través de les xarxes socials. També us explicarem des del Maresme com funcionen, com treballen i si realment han treballat molt aquest estiu les guarderies canines per deixar els animals de companyia si és que no us els podeu portar de vacances. Dins l'espai Mar a Mar, que ens porten des de l'escala, avui el protagonista o la protagonista serà l'habanera. I per altra banda, tancarem amb el Freaky Time que ens proposen des de Vilafant amb un anime que jo, la veritat, no tinc referència, tinc moltes ganes d'escoltar la recomanació. Es diu Ai Yazawa, espero haver-ho pronunciat bé i en tot cas, si no és així, perdoneu-me a tots els friquis que ens esteu escoltant. Doncs tot això configurarà un Obert per Vacances que enceta la setmana i que comença, com sempre, amb ronda d'actualitat.
Obert per Vacances.
La primera parada la fem a Girona. Saludem el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Des de Girona FM ens expliqueu que l'entitat ecologista SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós reclamen més protecció pels nedadors davant l'augment d'embarcacions recreatives.
Una quarantena de persones van participar en una nedada des de la cala del Castell fins a la cala Senyà de Palamós per reclamar més protecció pels nedadors davant l'augment d'aquestes embarcacions recreatives al litoral català. Jordi Cruz és portaveu de l'entitat ecologista i ha demanat una normativa més clara que garanteixi una distància de seguretat entre les embarcacions i els nedadors a mar obert.
Que és per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys, que s'ha incrementat el nombre d'embarcacions, de motos, d'usuaris que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, paddles, gent que fa snorkel. I la, com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa. Si només que sortim la meitat, són 9.000. No hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
Cruz ha posat com a exemple la normativa que regula el busseig, que estableix que les persones que el practiquen han de portar una bandera alfa i obliga les embarcacions a mantenir una distància de seguretat de 50 metres.
I per altra banda, us expliquem que dues persones han estat detingudes, 8 denunciades i 93 identificades, tot plegat en un operatiu policial conjunt a Empúria Brava.
Així és, la policia local de Castelló d'Empúries, la Guàrdia Civil, els Mossos i la Policia Nacional van desplegar un operatiu conjunt que es va saldar amb aquest balanç per diferents infraccions. 3 pertinença d'armes blanques, 1 pertinença d'una arma prohibida i 4 pertinença de substàncies estupefaents. Durant el dispositiu, que va comptar amb 51 efectius, es van identificar 93 persones i 39 vehicles. També s'han tramitat 3 expedients d'expulsió en matèria d'estrangeria.
I en clau cultural, tanquem dient-vos que Sons del Món tanca la 19a edició amb un concert íntim i proper de Roger Mas, això al celler dels Aspres de Cantallops.
Durant una hora i mitja, el músic de Solsona va repassar alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. El director del festival, Xavi Pasqual, destaca que van optar per Roger Mas per tancar aquesta edició perquè és una forma molt cultural d'acabar el festival amb un dels millors cantautors que hi ha al nostre país.
Fa temps que no passa Roger Mas per aquí per Tarragona. Ja ens feu una miqueta d'enveja, eh, Pau? Molt bé.
Doncs mira, a veure si ens escolta.
Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies. Fins demà.
Fins demà.
I des de Cugat saludem a la Tina Forest. Tina, bon dia.
Bon dia, Núria.
Mira, l'actualitat barcelonina ens explica que Barcelona portarà a Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant la concentració de Save Europe Act. Això ha estat aquest cap de setmana, no?
Sí, aquest dissabte concretament. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema La remigració salva Europa i es van sentir proclames com ara No és immigració, és invasió, entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, ha apuntat el consistori. La tinenta d'alcaldia de Barcelona, Raquel Gil, defensa el dret de manifestació, però reafirma que no seran neutrals davant d'aquest tipus de missatges.
La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació. I el que farem ara des de l'Ajuntament és posar en coneixement de la Fiscalia pels delictes d'odi algunes de les manifestacions que han fet aquestes persones en contra de la immigració o de caràcter xenòfob que entenem poden constituir delictes d'odi.
El grup dels comuns també han denunciat a la Generalitat aquesta concentració, han presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la llei d'igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40.000 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus.
I per altra banda, us expliquem que cau un 40% l'exposició de les escoles barcelonines al diòxid de nitrogen. Aquestes xifres pertanyen al període del 2018 al 2025.
Així ho revela l'informe d'avaluació de la qualitat de l'aire d'aquest any 2025 de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que també destaca que tots els centres barcelonins estan dins els nivells legals vigents en matèria de NO2, però encara fora dels valors recomanats per l'OMS. A més, un 26% de les escoles complirien l'exigència legal a escala europea per al 2030. En conjunt, l'agència celebra que continua la baixada progressiva dels principals contaminants aeris, l'NO2, les partícules PM10 i PM2,5, fins a assolir mínims històrics. Per districtes, el que registra una exposició mitjana major al diòxid de nitrogen és l'Eixample i el que menys Sarrià a Sant Gervasi.
I una notícia ja per tancar que ampliarem després en temps d'entrevista. L'actualització de l'aplicació Transporta'm oferirà informació en temps real del metro i del Bicing.
La plataforma Dignitat a les Vies, amb la col·laboració de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, publica avui una actualització d'aquesta aplicació que informa els usuaris del transport públic de l'estat del servei. La nova actualització afegeix noves funcionalitats, com ara la situació del metro de Barcelona a temps real, amb un mapa que mostrarà en quin lloc es troba el comboi i el volum de passatgers que hi ha, així com detalls de les parades del Bicing, amb quantes bicicletes hi ha disponibles i quantes places lliures. A nivell ferroviari es manté la funció que informa dels de rendiments actuals, molats en les línies de rodalies, cosa que fa que Transporta'm ofereixi més informació que les aplicacions oficials de Renfe i Adif. Transporta'm es va publicar fa poc més d'un any i ja té 90.000 usuaris.
Com a diem, vora 9:45 és l'entrevista que avui tindrem a l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies, Tina, una abraçada. Fins demà.
Una abraçada, Núria, que vagi bé.
I a l'actualitat que ens aporten des de Lleida ens l'apropa Arnau Vilà, d'Emunt. Arnau, bon dia.
Bon dia, Núria.
Els Mossos d'Esquadra busquen tres joves que van assaltar i agredir sexualment una noia la matinada de dissabte, a la Festa Major del Picat.
Els fets van passar a les 5 del matí en ple carrer, coincidint amb la Festa Major d'aquest municipi del Segrià. Segons la denúncia de la víctima, els assaltants la van abordar amb una navalla, li van robar les pertinences i li van fer tocaments abans de fugir. La policia manté oberta la investigació per robatori amb violència i agressió sexual, sense que de moment hi hagi detinguts per aquest cas. En les mateixes festes, paral·lelament, els agents van arrestar un home de 40 anys a la zona de les Penyes. L'individu, sota els efectes de substàncies, va fer tocaments a diversos joves, inclosos menors d'edat, que van intentar defensar-se a cops. Els vigilants de seguretat el van retenir fins a l'arribada de la policia. Ara l'Ajuntament del Picat ha emès un comunicat de condemna absoluta on mostra el seu suport a les víctimes i confirma la col·laboració amb la investigació dels Mossos.
I per altra banda us expliquem també que la campanya d'estiu està sent especialment intensa per als bombers, això a les comarques de Lleida. Fins al 16 d'agost han fet 725 actuacions per incendis, un 25% més que durant l'any passat.
Molt per sobre de les 570 de tot l'any passat, com deies. El juny va ser el mes amb més activitat, amb 244 focs, coincidint amb una campanya de la sega avançada per les altes temperatures. Els incendis agrícoles són els més nombrosos, però també han augmentat els forestals, amb 167 actuacions, un 38% més que l'any passat en aquest sentit. Els bombers alerten que la calor i la sequedat fan que la vegetació sigui més combustible i que els focs puguin créixer ràpidament. Per prevenir-los, destaquen la importància de mantenir camps cultivats i zones de discontinuïtat forestal. També aposten per noves eines com drons i càmeres tèrmiques per fer front a uns incendis cada vegada més complexos.
Déu-n'hi-do, doncs, aquesta és l'actualitat de les Terres de Ponent, des de Lleida, des d'Aimunt. Arnau Vila, moltes gràcies.
A tu, Núria, que vagi bé.
Foc a Lleida i aigua en excés per aquí, per les comarques tarragonines, per la Costa Daurada. Marina Pérez Got, bon dia.
Bon dia.
Després dels aiguats d'aquest cap de setmana, Creixell, el Vendrell, Roda de Barà, Torredembarra, el que toca avui és fer balanç, no? Acabar de treure l'aigua i fer balanç. I en aquest sentit s'ha pronunciat els alcaldes.
Sí, doncs els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili, i el del Vendrell, Kenneth Martínez, reclamen actuacions de fons per reduir l'impacte de les inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana i coincideixen en assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar. Martínez considera que cal prendre decisions valentes davant unes problemàtiques estructurals, mentre que Virgili reclama a Adif que actuï de manera contundent i gasti els diners que calgui per fer més permeable la línia ferroviària. Pel que fa a l'absència de l'ES Alert, cap dels dos alcaldes qüestiona la decisió i tots dos remarquen la dificultat de preveure la intensitat d'aquest tipus de tempestes. Segons l'alcalde del Vendrell, la línia ferroviària concentra la sortida de l'aigua en determinats passos i això fa que hi circuli com si fos un sifó. Per això reclama abordar el problema com un tema de país i estudiar més passos sota les infraestructures, així com nous dipòsits o canalitzacions.
Nosaltres el que sí que volem destacar és que poder no teníem l'alerta, diguéssim, l'avís al mòbil, però sí que els serveis d'emergència tots van funcionar de manera excel·lent. Bombers, protecció civil, policia local, Mossos, ambulàncies, tothom. Vull dir que amb la quantitat d'avisos no, en cap moment vam trobar a faltar, però en general, efectius. En cap moment vam dir, hòstia, no podem arribar allà, qui pot anar allà, no hi va ningú, no hi arribem, no tenim prou efectius.
Virgili recorda que Roda de Barà ja havia reclamat ampliar un dels passos d'aigua durant les obres del túnel de Barà.
Repassem altres notícies del territori, no? D'altre àmbit.
Doncs sí, punt final a Fiesta Aventura, l'espectacle final de Port Aventura, després de 27 anys, que es feia al famós llac de la Mediterrània. Aquest setembre s'acabarà. No sabem si serà substituït per un altre espectacle o no, però de moment, des de Port Aventura, han decidit posar punt final a Fiesta Aventura després de 27 anys. I també, en altres termes, els punts i espais d'informació turística de la ciutat de Tarragona han augmentat les consultes registrades aquest estiu en comparació amb l'any passat. Les peticions s'han duplicat sobre jornades de l'entorn de l'eclipsi i del Tour de França, Núria.
I el Nàstic?
El Nàstic ha perdut el penúltim partit de pretemporada contra l'Espanyol B per 3-0. Queden pocs dies perquè comenci la temporada, ho saps millor tu que jo, quasi.
Sí, ho estem ja visualitzant. Molt bé. Marina, moltíssimes gràcies i fins ara.
Fins ara.
Tanquem la ronda d'actualitat, entrem en matèria.
Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
Fem previsió de cara a setembre i és que falten només dues setmanes per l'inici de curs i tot apunta que serà un començament de curs mogudet. De fet, és que el 8 de setembre ja hi ha convocada una vaga de docents. La portaveu d'USTEC ja va avançar fa uns dies en una entrevista a RAC1 que veu complicat que es desconvoqui aquesta vaga i denunciava que és que no s'han reunit amb el Departament d'Educació des de principis de juliol. Una situació complicada que fa preveure que tot plegat encara portarà cua. I per parlar d'això, de l'inici de curs i de com ho preveuen els mestres, ens acompanya, per una banda, la nostra companya de Cugat Mèdia, Tina Forest. Tina, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bon dia. I mira, avui tenim aquí els estudis, farem una teleentrevista, tenim els estudis al portaveu d'USTEC a Tarragona, el Noé Muñiz. Noé, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, tot bé?
Tot bé, molt bé.
Sí, vinga, et deixo en mans de la Tina.
Molt bé.
Bé, Noé, doncs, hola, bon dia, que en tu no ens havíem saludat encara en directe.
Sembla que hi ha algun problema que per tenir retorn amb els auriculars. En tot cas, Noé, jo mentrestant et pregunto, mentre solucionem aquest tema, et pregunto, hi haurà el dia 8, es pot ja dir 100% segur que hi haurà, que hi haurà vaga?
Tant de bo no fos així, però ara mateix, en el moment que estem, sí, perquè no hi ha hagut, bueno, no hem pogut seure a negociar. Hem de seure a negociar, no serveix amb un anunci unilateral per part del govern on anuncien, bueno, algunes millores que són, evidentment, són positives, però necessitem seure a negociar i parlar una mica de totes les mancances que tenim.
Però veieu algun pas que faci el govern des d'ara i fins al dia 8? Alguna convocatòria?
No ho sabem, és a dir, igual que hi ha hagut un anunci, no, de les infermeres escolars i bueno, és possible que en aquesta línia hi hagi anuncis, però si són anuncis unilaterals no solucionaran res.
Tina.
Sí, des d'Ustec dèieu això, no? Que no us reuniu amb la consellera Niubó des de principis de juliol, a falta de dues setmanes per començar el curs. No sé si us han proposat alguna data per aquesta reunió o quina és la postura del departament per asseure's a parlar.
Doncs de moment no hi ha cap data, és aquest el problema, és a dir, el tema està aquí, no? És a dir, no hi ha cap data per seure a negociar. L'última trobada va ser el juliol, i nosaltres el que volem és això, seure a negociar i parlar de molts temes que estan encara sobre la taula. Tenim el mandat de la nostra afiliació, de tota la comunitat educativa, que el que va dir és que havien de seguir lluitant, i així ho fem. I si no podem seure a negociar, doncs malauradament la convocatòria de vaga que continua.
Clar, per part vostra hi ha hagut alguna proposta de data per reunir-vos en aquest sentit?
Bueno, nosaltres hem intentat contactar amb el departament i buscar dates de... Nosaltres estem oberts a reunir-nos en qualsevol moment, és a dir, evidentment, ara hem estat de vacances també, però bueno, estem... Si s'ha de fer, si el departament realment vol seure, nosaltres no tenim cap problema de fer-ho ara, a l'agost, i intentar fer un últim esforç, no?, perquè realment... no ens agrada haver de començar ja el primer dia amb una vaga, però cal aquest esforç. Nosaltres estem oberts a reunir-nos en qualsevol moment i ho hem traslladat així al departament.
El curs passat es va arribar a dos acords, un primer entre el departament i UGT i Comissions Obreres, i un segon a final de curs, el qual USTEC va acabar sense donar-hi en consultar-ho als docents, es va rebutjar. Són avenços, entenc, que per a vosaltres són insuficients. Aleshores, quines serien les prioritats amb les que s'hauria de començar a negociar en aquest sentit?
Hem de començar a negociar, primerament, aquests acords que es va arribar s'han de concretar, és a dir, una cosa són anuncis o acords en determinades àrees, i una altra cosa és la concreció. Per exemple, en temes d'inclusiva estem parlant de més professionals, però en quines àrees, com es farà aquest desplegament, quin calendari, és a dir, necessitem concrecions en moltes àrees, i després hi ha un tema molt, molt més estructural, que és el que ens està demanant la comunitat educativa, és a dir, necessitem un pas més per part del departament, necessitem apropar-nos a poc al 6% del PIB en inversió d'educació, necessitem incrementar encara més totes les dotacions per inclusiva, perquè sí que el departament està fent un esforç, però és que realment són moltes les necessitats a les aules, hi ha moltíssima diversitat, necessitem desplegaments de professionals de molts tipus, i ho necessitem ja, no? Doncs aquestes serien algunes de les línies. En el tema salarial hem de continuar avançant, hem de continuar concretant, calendaritzant totes els diferents increments salarials que s'han proposat. Tenim també sobre la taula la jornada de 35 hores que s'ha plantejat pel funcionariat, com s'ha d'aplicar amb educació. Nosaltres considerem que el que s'hauria de fer és una jornada de 35 hores que impliqui una reducció d'hores lectives, perquè al final la càrrega del docent, de tots els professionals de l'educació, està en les hores lectives que es fan. Doncs també nosaltres volem que això també es comenci a negociar. No s'ha parlat d'això. Infraestructures, cada vegada les infraestructures en general estan pitjor. Tema climatització de les aules, tenim tot un problema ara començarem el 8 de setembre, anem a veure quines temperatures ens trobem. Doncs, bueno, són molts temes que estan oberts. Alguns sí que s'ha fet un primer pas del departament, o sí que ja s'ha arribat a acords, el que estaves mencionant, aquests acords que s'ha arribat, però hem de concretar, hem de calendaritzar, hem de ser clars en quin serà el calendari, quan s'aplicaran, com s'aplicaran, i després hi ha altres temes com els que he comentat que s'haurien de tractar.
Clar, en tot això que comentaves, quins punts diries que són els que des del departament estan més disposats a parlar? Perquè entenc que hi ha alguns temes que potser s'enroquen més en no voler baixar del carro en aquest sentit, i d'altres que potser estan més disposats a parlar-ne i estar oberts a millores.
Bueno, han fet... Jo crec que hi ha bona voluntat per part del departament en tot el que és el tema d'inclusiva. El que passa és que és un tema complicat on són molts els professionals, la quantitat de professionals i tots els diferents professionals que falten en temes d'inclusiva, acompanyat també d'un altre tema que són les ràdios. Veiem que el departament sí que en el que és incorporació de nous professionals hi ha bones intencions, podríem aquí, a partir d'aquí, si seguim a negociar, a fer un apropament. En el tema ràdios també s'ha fet alguna passa, però està costant una mica més. Entenem que és difícil, però és que el tema ràdios, el tema de reduir els alumnes per aula, és molt important. Aquí veiem que el departament s'hi ha fet un esforç. A nivell salarial, els salaris dels diferents professionals educatius, s'han fet esforços, s'han fet millores, però queda molt per treballar. Pensem que en aquestes línies bastant bé. Després hi ha altres aspectes que s'han de tractar, i on el departament potser, com dius, està més enrocat, tot el tema de tancament de les línies públiques, molt important. És a dir, nosaltres defensem l'escola pública i s'estan tancant línies quan el que s'hauria de fer, si la demografia ens està ajudant, és a dir, si hi ha menys entrada d'alumnes, no tanquem les línies públiques, aprofitem per baixar les ràtios, i no, que moltes vegades es tradueix en increment d'alumnat a la concertada. Doncs aquest és un tema que s'hauria de tractar i no s'està tractant. I després, molt és estructural, però és important abordar-lo ja mateix, l'increment d'inversió. És que sense un increment d'inversió totes les àrees queden afectades. Necessitem una inversió que la pròpia LEC parlava d'un 6%, evidentment no ho podem fer d'un dia per l'altre, però s'ha de parlar obertament d'això, clarament, començar a invertir més, i aquí també està la cosa bastant parada.
Mm-hmm. L'any passat va ser un curs convuls, amb més de 20 aturades des del mes de febrer. No sé si creieu que aquest any anirà en la mateixa línia o preveieu que sigui diferent, teniu l'esperança de que no hàgiu de recórrer a tantes jornades de vaga.
Tenim l'esperança, evidentment, de que no calguin tantes jornades de vaga. Malauradament, també som conscients de que són molts temes que s'han de tractar, que el mandat del col·lectiu, el mandat de la nostra afiliació, però sobretot del conjunt del col·lectiu, a través també de les assemblees d'educació de Catalunya, les diferents assemblees de centre, les assemblees locals, el que ens ha dit és que cal continuar la lluita i que cal reivindicar moltíssims aspectes, bueno, totes les mancances, moltes d'elles estructurals. Per tant, no és fàcil, evidentment, la negociació segurament no serà ràpida, i malauradament, doncs, és possible que és probable, de fet, que sí que hi hagi més jornades de vaga. Però sí que és cert que si comencem si podem seure amb el departament, si comencem a negociar, si seguim una mica en la línia que ja s'havia obert de poder anar a posant sobre la taula les diferents mancances que nosaltres trobem que hi ha, que el propi departament també ens reconeix moltes d'aquestes mancances. Jo crec que si podem anar avançant, evidentment, a poc a poc anirem, es aniran reduint aquestes jornades de vaga, i tant de bo sigui així, però mentre no hi hagi una negociació real serà molt difícil.
Noé, última pregunta abans de tancar l'entrevista. Una altra polèmica que hi va haver l'any anterior van ser els resultats, no?, de l'informe PISA. Què implica això de cara a aquest nou curs?
Home, aquest és el tema de PISA és un altre dels temes que també volem tractar amb el departament, perquè evidentment és una situació greu, no? És una situació greu, pel fet de que ara no podrem, no tenim l'informe PISA, amb les seves mancances també, però ens donava... Bueno, hi havia uns indicadors, no?, de la qualitat educativa i de, que ara, per un defecte en principi tècnic, no quedem... no es pugui fer aquestes valoracions, és greu, però és que a més no queda clar el que és el que realment va passar, i en algun moment semblava que s'acusava als propis centres, a les direccions, de no haver fet bé el procediment. Bueno, no, diguem que no hi ha hagut gaire transparència en tot aquest tema, i sí, és un tema que volem tractar també a la mesa de negociació i poder solucionar-ho. Al final, l'informe PISA és un indicador a nivell internacional i és important que, bueno, que es pugui, que tinguem aquests indicadors, ens ajuda també a veure quina és la qualitat del nostre sistema i poder treballar-hi en millorar-ho.
Doncs estarem pendents d'aquest inici de curs, a veure com va tot plegat i d'aquestes possibles vagues més enllà d'aquest primer dia. Noé Muñiz, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I Tira Forés, companya de Cugat Mèdia, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Una abraçada, Núria.
La propera parada que fem és per conèixer l'actualitat castellera. I és que, com sempre, com cada dilluns, de fet, des de Ràdio Ciutat de Valls, ens expliquen com ha anat el cap de setmana. Aquest cap de setmana ha passat per Castells de Gama Extra dins la Festa Major del Catllà, Déu-n'hi-do, i l'endemà a l'Arbós no es van quedar curts, tampoc. Ens ho explica tot plegat l'Eric Rosique, el company de Ràdio Ciutat de Valls.
L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades els propers dies, i també apuntarem una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
Setmana gran la que hem viscut al món casteller, veient les millors actuacions de la història per moltes colles. Destaquem en primer lloc l'espectacular diada de la Festa Major del Catllà dissabte. Fins a 12 castells de gama extra perquè una de les places més petites del món casteller visqués un autèntic recital per part de les tres colles convidades. Els castellers de Vilafranca arrencaven la diada amb el 3 de 9 amb forra i agulla, el 5 de 9 amb forra i el 4 de 9 amb forra i agulla, i els primers dels tres pilars de 8 amb forra i manilles vist al Catllà. Per la seva banda, la colla vella dels Xiques de Valls reivindiquen el seu paper i descarregaven el 5 de 9 amb forra per treure l'espina clavada de la setmana passada, i els demanaven un nou 4 de 9 net esplèndid, mostrant de nou ja la confiança que li tenen, i el 4 de 9 amb forra i pilar que no es veia des de la dia de les cultures Altafulla. Finalment, també descarregarien el pilar de 8 amb forra i manilles. Finalment, la colla jove de Tarragona arrencava amb la supercatedral, el 5 de 9 amb forra, que 3 dies abans descarregaven per primer cop aquesta temporada per Sant Magí. En segona ronda, els de Gina Fort optaven per al 2 de 9 amb forra i manilles, que també acabaven descarregant, i finalment deixaven encarregat el primer 4 de 9 amb forra i pilar quan queia l'enxaneta a la seva sortida. La jove pro finalitzava la diada amb un nou pilar de 8 amb forra i manilles per rubricar la millor actuació mai vista a la plaça de la Vila del Catllà per part de les tres colles. Però això no és tot, perquè diumenge a l'Arbós també actuaven les mateixes tres colles, i és que ho van donar tot després de la diada del Catllà. Els castellers de Vilafranca descarregaven i tornaven a fer plaça de Déu l'Arbós. Descarregaven el 3 de 10 amb forra i manilles, que ja van fer a la dia de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Els verds completaven l'actuació amb el 5 de 9 amb forra i el pilar 8 amb forra i manilles. Per la seva banda, la colla vella descarregava per segon cop consecutiu el 4 de 9 net en tercera ronda. Els rosets agafaven confiança amb el 4 de 9 amb forra i després descarregarien un 4 de 9 net de postal, i fent-lo per segon cop consecutiu en només 2 dies. Finalment, a Igualada, ens hi fixem en la dia de la Festa Major, perquè la colla jove Xiquets de Valls portava el seu gama extra amb el 2 de 9 amb forra i manilles, i l'ajuntaven amb el 3 de 9 amb forra i el 4 de 9 amb forra, i acabàvem amb el pilar de 7 forrat. Per la seva banda, la colla local, els moixicanguers d'Igualada tornaven a descarregar el 4 de 9 amb forra, el seu primer de la temporada, després de descarregar el 2 de 8 amb forra, i tot i que no van poder completar la tripleta màgica perquè va quedar en intent el 3 de 9 amb forra. Finalment, els Xiquets de Reus tornaven a descarregar el 5 de 8 per segon cop aquesta temporada.
Segona ronda, agenda de plaça.
En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants. La diada més important, sens dubte, serà la d'aquest diumenge per la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. Castellers de Vilafranca, Colla Vella de Xiquets de Valls, Colla Joves dels Xiquets de Valls i la Jove de Tarragona s'emplacen a la capital de l'Alt Penedès a l'equador de la temporada. Una diada que es preu apassionant i que celebrarà diumenge a partir d'un quart d'una al migdia i que podreu seguir a través de les televisions locals i també a través de la xarxa Més. I per últim, un últim apunt aquest cap de setmana, perquè el dia anterior es celebra la diada vigília de Festa Major amb els Verds i els Xicots de Vilafranca, una diada que es podrà seguir per Penedès Televisió.
Tercera ronda, més enllà de la plaça.
I per últim i no menys important arriba la curiositat castellera. Posem el focus de nou en el canvi climàtic i les altes temperatures que es van viure sobretot a la diada de Sant Magí a Tarragona. A la plaça d'Escol, segons dades del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, es van assolir més de 32 graus tant al sol com a l'ombra, amb una humitat per sobre del 66% i carrer obert de gom a gom al debat horari en una plaça com és la plaça d'Escols, que gairebé no disposava d'ombra per als castellers i castelleres en una durada de més de 3 hores. Òscar Saladier, investigador del Departament de Geografia de la URB, explica com es va viure aquesta jornada de Sant Magí.
Va suposar que durant més del 80% del temps que va durar la diada, que va durar 3 hores i més de 3 hores i mitja, l'índex de calor va arribar o va superar els 40 graus. Fa 3 anys que mesurem in situ les dades de temperatura i humitat a la plaça de les Cols durant la diada de Sant Magí i podem dir que aquest any ha sigut el pitjor des del punt de vista del confort tèrmic.
Sens dubte, un debat que ja ha començat per part de les colles tarragonines i també de l'Ajuntament de Tarragona per replantejar aquests nous horaris a causa de les altes temperatures. I fins aquí aquesta edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i finalment hem parlat de meteorologia i també com afecten les altes temperatures al món dels castells. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornarem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera.
Fins la propera castellada dilluns vinent. Gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. I vinga, que la propera entrevista ens du a parlar sobre un tema gens agradable, afectacions ferroviàries. Aquest cap de setmana hem tingut intensitat de pluja aquí a la Costa Daurada amb inundacions que no han fet més que doncs, agreujar una situació d'incidències que ja són regulars a la xarxa ferroviària de tot Catalunya, però molt especialment també de les terres tarragonines. Avui en volem parlar de com està el tema, però també en positiu, perquè justament avui s'estrena a realització d'una aplicació Transporta'm que està ajudant a molts usuaris a estar connectats i justament a conèixer les incidències ferroviàries i a poder-les esquivar d'alguna manera. La cara i la creu que continua havent-hi en el que és la xarxa ferroviària. Ho fem en connexió amb una plataforma que es diu Dignitat a les Vies i que ja fa uns anys que està lluitant per aquest tema. I, de fet, qui condueix l'entrevista és la companya de Radio Ciutat de Tarragona, la Lídia Porta, que la saludem. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Avui et toca defensar la dignitat a les vies, també, de tota la xarxa catalana, que dèiem, però hi ha moltes línies, no?, que estan afectades aquí a casa nostra. Amb qui parlem, Lídia?
Doncs avui parlem precisament amb la portaveu de Dignitat a les Vies, que és l'Anna Gómez. Bueno, Anna, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs primer et volia preguntar una miqueta per les incidències d'aquest cap de setmana de tot el tema de les pluges. Quines han sigut? Què és el que ens han trobat els usuaris?
Comencem amb retards. Però bueno, aquesta vegada ha sigut un, diguem, pel tema de les pluges. I ojalà sempre parléssim que les incidències són per un motiu, saps? El problema és que les incidències són sempre. I a més, si volem agafar un dia com aquest cap de setmana de les pluges, jo el dissabte vaig estar al tren i ens trobàvem que la informació que et donaven no era correcta. De fet, a l'estació de Sant Vicenç de Calders, l'àudio per megafonia, anunciaven incidències a línies com la R12 que va desaparèixer fa 2 anys. És a dir, no podem fer que no plogui, ni es pot protegir la xarxa de tots els problemes que li puguin venir de forma mediambiental, però el que podem fer és informar l'usuari, acompanyar-lo, i aquesta és la, per mi, la signatura pendent que té la més gran que podrien solucionar allà i que no ho estan fent.
I també fa dues setmanes no va haver tot el tema de l'eclipsi, que va col·lapsar també la xarxa de transports. Tu consideres que,
sí,
que és un signe més de les desatenció que hi ha en tot el tema de transports, sobretot en el corredor sud?
Totalment, però és que a més les xifres ho van marcar, és a dir, vam estar revisant tots els trens, es van oferir menys places el dia de l'eclipse per baixar de Barcelona a Tarragona que un dia normal. O sigui, és que és de calaix que aquí hi ha hagut una desídia de no mirar-se les coses brutal. No pot ser que quan saps que tindràs una marabunda de persones que marxaran totes en un marge molt curt de temps després de l'eclipse, no hi hagués ni una persona gestionant l'estació de trens, això. I tindria que haver un personal com es fa a Montmeló, o altres vegades que jo passant a Montmeló és que ho he viscut diverses vegades, de dir, ostres, pues, vinga, per aquí anem comptant quanta gent va a l'andana, quan... una mica d'organització, però no, van deixar que la marabunda entrés, després ja van vindre els Mossos, i l'organització sempre ve tard, quan ja hi ha gent a l'andana, i per sort no va passar res, però bueno, no ens podem estar agafant sempre la sort.
Bueno, passem a una part una mica més positiva, que és que precisament no avui s'ha fet el llançament d'aquesta nova versió del Transportam. Quines són les principals millores que trobaran els usuaris?
Bueno, a veure, per als usuaris de mitja distància hi ha algo que per nosaltres és molt positiu, i és que quan entres a mirar el tren com feies fins ara, podràs veure quin model de tren i si és curt o llarg, que sempre diem nosaltres, que això ens ajuda molt, pues, a saber a on han de pujar les bicicletes, quina accessibilitat tindrà aquell tren, on ens hem de col·locar les andanes, perquè si tu depèn d'on te col·loquis, si al final ve curt, després has de córrer, perquè el tren s'ha quedat molt endavant, pues, aquestes coses. Per la gent de Reus, podran estar al tren, no haurà arribat al tren i podran mirar si els hi queden bicicletes a la ganxeta, que és el servei que tenen ells. Arribes a Barcelona, al metro, saber si va més ple, menys ple, si ve el tren, o sigui, el metro geolocalitzat, perquè sàpiga si has de córrer o no, perquè moltes vegades el metro, la informació que hi ha a les pantalles de dalt amb el metro de baix no coincideix. Doncs hi haurà això. Visualment, tota la xarxa és molt més fàcil de seguir. Els trens, la informació que et donen, en tot moment saber quin és el retard, perquè normalment a les de DIF, per exemple, que és la més utilitzada oficial, desapareix el retard. Una vegada ja has passat de l'estació, no, doncs ostres, tu pots mirar en quina hora he passat per quina estació per saber quin tren has agafat, etc. Bueno, és una... jo crec que el millor que té la nostra aplicació és que està perfecta per persones que agafen el tren. Gent que es troba en una andana i dius, què necessito? De fet, el David, que és el desenvolupador de la plataforma que ha portat aquest Transportam, sempre em deia, ha passat això, i què necessitaves en aquell moment a l'andana? Perquè ho vol posar i plasmar el Transportam. I és el que hem fet, és una aplicació que respon a les necessitats dels usuaris que agafen el tren.
Comentaves això de l'ocupació dels vagons del metro, que és una dada que la TMB tampoc fa servir. Com aconseguiu des del Transportam que pugui sortir aquesta informació?
Aquesta dada la tenen. O sigui, el Transportam ni fabrica ni calcula. Tot el que plasma el Transportam ho agafem de les dades obertes, pues, de la TMB, de les rodalies, de ferrocarrils. Són dades que estan allà. Simplement el que fem és, crec que tractar-les una mica millor i posant l'usuari al centre perquè disposi de les dades que realment li interessen. És a dir, tu veus les noves aplicacions que han fet Rodalies, Renfe, clar que hi ha molta informació, però ha de ser útil, ha de ser ràpida, ha de ser informada. A mi hi ha coses que no m'interessen, però hi ha coses que sí m'interessen, com per exemple saber si on estic esperant el tren pararà allà o tinc que caminar 5 metres més. Però la informació que tenim sempre és d'ells, ve d'ells, i la podrien, i tot el que fem nosaltres ho podríem fer perfectament. I per això quan hi ha un apagón que dius és que s'ha caigut a DIF, pues clar, nosaltres deixem aquesta informació, a vegades es queda congelada. Si tenen un problema al metro que aquell dia tampoc funciona com va passar la setmana passada, pues aquell reset que no funcioni també ens afecta a nosaltres, perquè Transporta'm, Dignitat a les Vies, no crea informació. I el bo que té també tot aquest això és que mentre els usuaris poden veure què passa al transport dia a dia, nosaltres enregistrem tota aquesta informació. Per això quan ens deien no, és que s'ha duplicat les places el dia de l'eclipse, cap problema, tenim tots els temps que van passar, tenim els models, tenim les capacitats, i aquí podem dir quines places van oferir. No és que tingui totes les dies tingui un vídeo o una persona comptant els trens. És que tot això és informació que ens ajuda a l'hora d'analitzar i saber què es pot demanar, o sigui, o com es pot gestionar. A vegades tampoc ens podem queixar dient tonteries. Si hi ha d'un tren que és el més llarg possible i el de més capacitat, doncs potser no pots demanar un tren doble, potser el que has de demanar és una freqüència. Doncs, bueno, això també és algo bo que ens porta el transport. I, bueno, contents perquè hem arribat a ahir, que encara no estava la segona, la nova versió, ja teníem 90.000 usuaris.
Sí, precisament volia preguntar si esperàveu una acollida tan massiva quan vau començar a organitzar-vos, no? 90.000 usuaris és moltíssima gent.
Sí. De fet, quan l'aplicació portava pocs dies, una periodista ens va fer una entrevista a l'estació de Tarragona i va dir ara farem, obrirem portes i la gent que vaig al tren li preguntarem si té el transport. I vaig pensar, quin fracàs, mare meva, però si encara no el pot conèixer ningú. I vam parar una persona i el tenia i deia, em va superbé. I una altra persona també, i dius, ostres, que no estic quedant malament, que la gent l'utilitza i que sí, que és una eina que ha fet una plataforma del territori. És que a Tarragona fem moltes coses.
I precisament volia preguntar-te que estaves comentant sobre el tema de dates oficials o les aplicacions pròpies com a tal de Rodalies, etc, que fa poc es va estrenar una aplicació de Rodalies nova, però que té errors com confondre Tordambarra amb estacions com de Madrid. Com s'explica que hi hagin aquests errors?
Bueno, no és confondre-la, és el fet de que tu quan busques, clar, no és una aplicació feta per Catalunya com abans, i això per mi és algo molt important que hem tirat enrere, tot i que té coses que no tenien les anteriors i que són positives. Però tu abans posaves Torredembarra i ja et sortia Torredembarra. Ara, pues, com és una aplicació feta a Madrid que s'ha condicionat per Rodalies, doncs el que fa és que quan Torre ha sortit tot el que té hem enregistrat, pues, Torremolinos, Torredorones, tot. Doncs per mi, una empresa que ara estem dient que és més catalana que mai, això no m'hi entra. No m'hi entra que no puguem tindre la nostra pròpia aplicació catalana. Però bueno, a part d'això, no és tan intuïtiva com el Transportam. És a dir, bueno, està feta per uns informàtics i no per gent, per mi, que agafa el tren.
I volia preguntar-te, Anna, sí, és que això és important, el fet de que sou una Dignitat a les Vies, sou una plataforma, aglutineu moltes persones amb necessitats específiques, però a més molt de talent. Vull dir que tot això es cou dintre de la mateixa plataforma a nivell de voluntariat i això té molt de mèrit.
Jo sóc la boomer, eh? Jo sóc la que ho provo tot, perquè em diuen, bueno, si tu saps fer, Anna, ets un usuari perdut de les que no en té ni idea, i si l'han arribat, ella, quan abans diu, això no ho veig, clar, aquí li he donat, això no s'obre, però si tu li has volgut obrir, és que hi ha alguna cosa malament, i m'ho gestionen. I no sol estar el David, tenim els altres companys que han fet altres aplicacions, com va ser la famosa de les LTVs, companys que tenen una capacitat de gestió tècnica brutal. Bueno, ens hem ajuntat persones diferents, talents diferents, i amb ganes de que això funcioni, de que el tren funcioni, perquè és que és una necessitat, eh?
El canvi climàtic està aquí, les carreteres no donen de sí, és a dir, Anna, no ens ho podem pensar gaire.
Anna, un minutet ens queda només, mira, ens ha passat el temps volant i queda la pregunta més important. Com preveieu el futur més immediat? No sé si hi ha previstes més reunions, si esteu en contacte amb els responsables que han d'arreglar aquestes qüestions que encara queden pendents.
Ja queda molta lluita pendent. Ja ens a vegades ens trobem amb massa pedra, encara ens trobem amb molta pedra, perquè sí que hi ha vegades que fas avenços, hi ha comunicació tant amb el govern com amb Rodalies, però estem molt lluny d'un servei ferroviari digne i a l'altura d'aquest país, de Catalunya.
No teniu data, per seure amb algú que pugui, doncs, començar data de
bueno,
reunió.
Al setembre sí que ens hem de sentar amb ells, i de fet al setembre hi haurà, en algun moment, jo crec que cap al final o ja a principis d'octubre, vam demanar un segon avant per la gent de Tortosa, que també el agafa la gent de Cambrils i d'altres estacions intermitges, que per fi, després de molts anys, ens han dit que el faran de prova, que ells creuen que no té futur, però que el faran, el provarem. O sigui que és una novetat pel territori.
Vale, Anna, doncs moltíssimes gràcies per passar per aquí per l'Obert per Vacances i compartir les reivindicacions que es fan des de l'Indetat de les Vies i moltes altres plataformes, i bueno, esperem que aquesta plataforma, pues, pugui ajudar a més usuaris del territori.
Perfecte, moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
En conversa amb Anna Gómez, la portaveu d'aquesta plataforma Dignitat a les Vies, i de fet qui ha establert l'entrevista és la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta. Lídia, gràcies, i no marxis massa lluny, que abans de tancar el programa
atenta per la agenda. Sí, fins ara, Lídia.
Fins ara, adéu. Gràcies. Queda explicat, doncs, després d'aquesta entrevista, Transporta'm, que podeu això, participar i estar atents a la xarxa ferroviària, però també de transport públic de Catalunya, una plataforma que es va ampliant i cada cop dona més informació i més servei. Nosaltres ho deixem aquí, que falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Fem una breu pausa i després, vora les 10 i 3 minutets, més o menys, seguim parlant. Avui el tema del dia, finestres obertes o finestres tancades.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Veus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant. Vens i em toques el... Rius tremenda i em dius que el mar senta mullat. I no sé quan ni com la cantaré.
Samarreta, quan el sol n'és soneta, Julieta, Julieta, Julieta.
Valentina, porta l'ukulele.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.